Bona tarda, ara són les dues del migdia. En els propers tres dies, en aquest cap de setmana que comencem avui, està previst, segons dades del Port de Barcelona, que 13 creuers facin escala a la ciutat. 5 avui divendres, 3 demà dissabte i 5 més el diumenge. Entre tots podrien transportar unes 50.000 persones pel cap baix. Això no és cap novetat, és el pal de cada dia en aquesta ciutat i això que ara està a punt de començar la temporada baixa de creuers. De fet, el Port de Barcelona, atenció, s'ha convertit aquest estiu en el segon de tot l'estat que rep més creueristes. Per la capital catalana poden arribar a passar més de 3 milions de creueristes cada any, una bogeria, perquè no tenim la ciutat preparada per això. Perquè més enllà de la contaminació atmosfèrica que generen aquests vaixells, ens hem parat a pensar que la cosa va més enllà, el consum d'aigua, per exemple, en plena sequera, la contaminació acústica, la gestió de les aigües fecals, la massificació turística... Aquí, permeti'm un apunt, és curiós perquè una enquesta de l'Ajuntament detallava que més de la meitat dels creueristes que visita Barcelona creu que la ciutat està massificada. Com sempre passa, qui massifica sempre són els altres. Tot plegat, els dels creuers, un negoci que genera infinites pèrdues per a Barcelona. A tot això, avui la Generalitat els ha posat un preu i a partir de l'any que ve, encara no hi ha data fixada, els creuers que atraquin al Port de Barcelona hauran de pagar uns 1.400 euros de mitjana. La resta de vaixells, els de mercaderies que venen, descarreguen i se'n van, tindran una quota d'uns 760 euros. La nova taxa s'ha anomenat impost a les emissions portuàries. A ningú s'hi escapa que és un import irrisori, tenint en compte els beneficis de les companyies creueristes, i que tampoc solucionarà això la massificació ni resoldrà les conseqüències negatives d'aquest tipus de turisme. Els creuers continuaran venint i continuaran contaminant, però ara amb la diferència que almenys en pagaran una compensació.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El debat de si creuers sí o creuers no, que torna a estar d'actualitat aquest divendres. D'aquí uns minuts li demanarem opinió sobre aquest nou impost. El Didac Navarro ja és portaveu d'Ecologistes en Acció i membre de la plataforma Stop Creuers, però tenim altres temes avui. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Dimarts vinent comença, atenció, una nova campanya de vacunació contra la grip i el coronavirus a Catalunya. Una de les novetats més destacades és que per primera vegada es vacunarà els més petits.
Sí, es vacunarà els nadons a partir de 6 mesos i els nens fins als 5 anys. El govern també aconsella que s'administrin les dosis a totes les persones fumadores.
L'actualitat d'avui passa també per Badalona, on els Mossos han detingut a dos menors més acusats de participar en una agressió sexual a una noia també menor d'edat.
Els fets van passar el 3 de juny i la policia va tenir coneixement el mateix dia. Hi ha diversos menors identificats i no ha sigut fins avui que han entrat a detenir-los a casa seva. Tots els implicats viuen al barri de Sant Roc.
I ho hem sabut fa poca estona. El Tribunal Europeu de Drets Humans comença a analitzar ja els recursos dels nous condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre contra la sentència del Tribunal Suprem.
El Tribunal Europeu ha donat a l'Estat fins al 12 de gener del 2024 per respondre a una sèrie de qüestions sobre les violacions de drets fonamentals al·legades pels nou condemnats.
Tot això el dia en què comencen les festes de la Mercè a Barcelona i les festes de Santa Tecla a Tarragona. A la capital catalana el tret de sortida serà amb el pregó de les festes, que enguany va càrrec de l'escriptora Najat El Shajmi.
Durant tot el cap de setmana s'han programat tot tipus d'actes familiars, de cultura popular, de teatre al carrer i concerts. En el cas de Barcelona, agafaran rellevància el diumenge, dia en què se celebrarà la missa des de la Basílica de la Mercè i estarà presidida pel cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Una missa que oferirà en directe a Ràdio Estel.
Al bloc dels esports, avui us explicarem com ha anat la roda de premsa de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, que compta amb una novetat. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Torna Ronald Araújo. L'uruguaià ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar l'enfrontament de demà a Montjuïc a 6:45 de la tarda contra el Celta.
I l'Audiència Nacional crida a declarar a tres companyes de Jennifer Hermoso pel petó forçat a Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
Sí, estan citades a declarar com a testimonis el proper dia 25 i 28 de setembre i el 2 d'octubre.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest cap de setmana. Ens ho detallen Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Estem en les últimes hores de l'estiu perquè demà, quan siguin les 8:50 del matí, començarà la tardor. I de moment hem de parlar d'unes últimes hores de l'estiu encara marcades per una certa inestabilitat, i és que aquesta tarda encara podria arribar a caure algun ruixat cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també de forma aïllada en alguns punts de les comarques de Girona, fins i tot de la mateixa costa. No pas a l'Alt Empordà, on bufarà el vent de mestral i també la tramuntana. A la resta de Catalunya, grans clarianes, més núvols cap al nord i més sol cap al sud, on bufarà el vent de mestral. Les temperatures avui més baixes que en dies anteriors. La previsió per demà dissabte, primer dia no complert de la tardor, ens portarà encara la possibilitat d'algun ruixat a mitja mitja tarda cap a les comarques del Pirineu i també comarques del nord-est, però la resta moltes més clarianes. També encara bufarà vent del nord i del nord-oest i les temperatures es mantindran a ratlla. No ha de fer molta calor. En canvi, de cara a diumenge s'imposarà més el sol, alguns núvols a mitja tarda poc importants i temperatures més altes que ens tornaran a recordar que, tot i ser el primer dia de la tardor, l'estiu no estava tan lluny.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
A partir de l'estiu que ve, els grans vaixells que atraquin a un port català hauran de pagar un impost. El tribut vol reduir les emissions contaminants dels creuers, els portacontenidors i els petrolers. Amb aquest nou impost, la Generalitat preveu recaptar 7 milions i mig d'euros. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El govern català que avui diu que 8 de cada 10 vaixells que atraquen els ports catalans hauran de pagar aquest nou impost. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, afirma que no serà una gran despesa per vaixell i que, per tant, els creuers no deixaran d'atracar el port de Barcelona.
Que les quotes són molt diferents, perquè és evident, no és el mateix un petrolier que un creuer o que un iot. L'estimació que hem fet nosaltres, el 60% dels vaixells que gravarem pagaran 500 euros o menys. Per tant, no estem parlant de grans quotes que dissuadeixin els vaixells de venir a atracar a Barcelona. O sigui, la repercussió per contenidor o per vehicle que porta un vaixell que transporta vehicles o per creuerista és molt i molt petita.
El govern calcula que els creuers de mitjana pagaran uns 1.400 euros cada vegada que facin escala en un port català. Això és, segons els seus números, uns 30 cèntims per creuerista. Pel que fa als portacontenidors, l'impost que hauran d'abonar serà d'uns 450 euros i els petrolers, uns dels vaixells més contaminants, hauran de pagar 3.000 euros cada cop que atraquin en un port de Catalunya.
El departament portarà el nou impost al govern aviat i espera que quedi aprovat abans de finals d'any. Llavors serà el torn del Parlament, on Acció Climàtica espera rebre el suport de la majoria de grups i que, per tant, el nou impost s'aprovi força ràpid i el pugui començar a cobrar a partir de l'estiu.
El conseller ha remarcat que un dels objectius d'aquest nou tribut és millorar la qualitat de l'aire, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per això, els diners que s'obtinguin serviran per electrificar el port i que les empreses navilieres i de creuers tinguin vaixells menys contaminants.
Una de les principals fonts d'emissió són aquests vaixells i el que fem és acompanyar-los en aquest trànsit cap a la transició energètica en aquest tipus de mobilitat dels grans vaixells. Aquest impost grava, com deia, les tones de partícules que emeten aquests vaixells. És un impost que grava el 100% de les emissions, que el grava amb un tipus, tal com diu la llei de canvi climàtic, d'un euro per tona.
Els de Catalunya són els primers ports de tot l'estat que tindran aquest tipus d'impost. A banda de Barcelona, hauran de pagar el nou tribut als vaixells que atraquin els ports de Tarragona i Palamós, on també hi poden amarrar vaixells de grans dimensions. Quedaran exempts d'aquest impost els ferris que connecten amb les Balears perquè es consideren servei públic. El govern diu que revisarà el tribut d'aquí a 3 anys per comprovar si ha servit perquè les navilieres renovin els seus vaixells, que actualment són responsables del 19% de les emissions de gasos contaminants a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Pau. Diferents entitats i plataformes s'han creat al llarg d'aquests anys per posar fi als creuers a Barcelona i, per tant, ara volem saludar el Didac Navarro. Ell és portaveu d'Ecologistes en Acció i membre també de Zero Port. Senyor Navarro, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, què els hi sembla aquest impost que ha presentat avui al govern? Creuen que ajudarà a reduir el nombre de creuers, com diuen?
Nosaltres veiem molt bé que s'aposti per la salut de la ciutadania, però creiem que aquesta llei de l'impost li manca moltíssima ambició. I més sabient algun dels canvis que acaben d'incloure respecte al text inicial que nosaltres vam veure, com per exemple treure la progressivitat que trobàvem molt encertada.
Per tant, el diu que els hi falta ambició. Què hauria d'incloure aquest impost que segons vostès ara no té?
Doncs, per començar, no contempla molts dels contaminants. Com a mínim, el text que nosaltres vam veure, que això és molt nou i no hem pogut consultar el text nou al 100%, però sabem que molts dels contaminants, com els òxids de sofre o les partícules ultrafines, que són les PM0,1, no estan incloses, no? A més, és una llei que dona bonificacions en funció d'algunes qüestions, i una d'elles és l'ús dels scrubbers, que són una mena de filtradors que el que fan és que, en comptes d'injectar la contaminació a l'atmosfera, la injecten a dins de l'aigua, no? També sabem, i és una de les coses que més por ens fa d'aquesta llei, que és el fet que penalitza molt més l'ús del heavy fuel oil, que és el contaminant, o sigui, és el combustible més contaminant que utilitzen, i en canvi no penalitza tant el gas natural liquat. I això és un gran perill per nosaltres, perquè si bé és cert que el heavy fuel oil emet molts contaminants tòxics per als éssers humans, el gas natural liquat emet una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle que contribueixen a l'emergència climàtica i, per tant, no són solució. Aquesta llei no està passant tampoc les emissions de carboni, per tant, no ajudarà a la descarbonització del sector del transport marítim.
Vostès tenen calculat quin és l'impacte real que deixen els creuers a les ciutats, a banda de la massificació turística, però ambientalment, quin impacte generen?
Doncs tenim diverses companyes de ONGs d'arreu d'Europa que venen a fer algunes medicions de tant en tant a Barcelona i ens han ensenyat xifres veritablement escandaloses de partícules ultrafines, de partícules no tan fines com les PM10, d'òxids de nitrogen. És ben clar, si nosaltres, quan mirem els mapes de contaminació de la ciutat, es veu molt clarament la ploma de contaminació que produeix el port de Barcelona, no? I un dels grans contribuïdors d'aquesta ploma de contaminació són clarament els creuers.
Ara en parlava, escoltàvem el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que deia que amb aquests diners recaptats amb l'impost es mirarà d'electrificar el port. Això els convenç, per exemple, que arribin vaixells amb combustibles com, per exemple, l'hidrogen?
És un tema complex. Primer, adreçant-me a el que ha comentat el conseller, no? Cap on aniran aquests diners, no? La destinació. Només a l'electrificació del port. Això sí que no ho veiem bé. Part d'aquests diners haurien d'anar, com a mínim, a algun fons de recuperació de la natura o per la millora de la qualitat de l'aire de Barcelona, no només destinats a l'electrificació del port, no? Mm-hmm. Per altra banda, el que tenim clar, com a col·lectius ecologistes, és que la solució no és transformar el tipus de tecnologia que utilitzen els vaixells, sinó reduir el volum de vaixells i de transport que és innecessari que tenim actualment a la ciutat. Nosaltres, des de la campanya, per exemple, Stop Creuers, tenim clar que els creuers són un mètode de transport innecessari. És el mètode de transport més contaminant, segons l'International Council pel Clean Transportation, són el mitjà de transport més contaminant que existeix actualment. I és un sistema de transport que ens el podem estalviar perfectament, no? El que passa és que ens els venen, no?, com a través d'un greenwashing molt descarat, com que cada cop són més sostenibles, com que pots viatjar que no malmets el medi ambient, no? I no és cert. No? Hi ha una campanya aquí de greenwashing brutal i bé, creiem que els creuers no haurien d'atracar a la ciutat de Barcelona ni a la resta de ciutats de la costa catalana i, com a mínim, hauríem de tenir un pla per reduir el volum de creuers que ens arriben, que són brutals.
En Didac Navarro, portaveu d'Ecologistes en Acció, amb qui avui hem volgut parlar sobre aquest nou impost dels creuers que ha anunciat el govern. Senyor Navarro, gràcies i bona tarda.
Igualment.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Dos minuts i arribarem a un quart de tres de la tarda. Tenim més qüestions a l'ordre del dia. El proper dimarts, dia 26, comença ja una nova campanya de vacunació contra la grip i el coronavirus a Catalunya. Per primera vegada es vacunarà contra la grip els nadons a partir de 6 mesos i els nens fins a 5 anys. I es recomana també posar aquesta vacuna a totes les persones fumadores.
La vacuna es posarà als centres d'atenció primària perquè els infants hi puguin anar acompanyats dels pares i es farà també una prova pilot per administrar-la de manera intranasal per evitar una punxada. En concret, s'administraran 3.000 dosis intranasals amb l'objectiu de contrastar l'eficiència i efectivitat d'aquest mètode. Ho ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells.
Vacunarem els infants entre 6 i 59 mesos per primera vegada de la grip. Aquesta és una nova incidència de vacunació i molt interessant. A recordar que aquesta és la vacuna de la grip que és punxada. Ja en paral·lel farem enguany una mostra, una prova pilot amb vacuna intranasal, però és una prova pilot de 3.000 dosis.
Una altra de les novetats de la campanya és que la vacuna de la grip s'inclou també a tot l'estat per a les persones fumadores.
Pel que fa a la vacunació conjunta de la grip i el coronavirus, la campanya arrencarà, com dèiem, dimarts que ve. Primer es punxarà a les residències i a les persones que estan en atenció domiciliària.
A partir del 16 d'octubre s'ampliarà el col·lectiu de persones més grans de 60 anys o amb patologies prèvies, a més del personal sanitari i els treballadors de les residències. La vacunació es farà principalment als centres d'atenció primària i també als diversos punts que habilitarà el Departament de Salut arreu del territori i que estaran oberts també els dissabtes. A través de La Meva Salut es podrà demanar cita prèvia per anar a vacunar-se.
Obrim ara informació política. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, confia que no hi haurà diputats transfugues al PSOE que acabin donant suport a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, prevista per a la setmana vinent. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Pocs dies perquè hi hagi la investidura de Feijóo, els ministres en funcions del govern de Pedro Sánchez asseguren que no hi haurà cap diputat del partit que trenqui la disciplina i acabi votant a favor de la investidura de Feijóo. El líder del PP necessitaria que quatre diputats del PSOE canviessin el sentit del seu vot. L'últim en negar que aquesta sigui una possibilitat real ha estat la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Los socialistas yo creo que hemos demostrado, ¿no?, la firmeza en nuestras convicciones y por lo tanto, pues mire, absolutamente, y me parece pues un intento a la desesperada del Partido Popular, de algunos dirigentes del Partido Popular apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? La verdad es que es un ejercicio, en fin, ¿no?, de puro esperpento y además también una muestra un poco de los desesperados que están ante una investidura que lo único que ha hecho es hacernos perder tiempo a los españoles y a las españolas.
La reacció de la ministra arriba després que ahir a la nit el president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García Page, no descartés que algun diputat socialista acabi donant suport al president del Partit Popular. De fet, aquest matí, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, del PP, ha fet una crida per convèncer els diputats socialistes que no estan a favor de l'amnistia.
D'altra banda, Judit, Esquerra ha demanat al Congrés que es canviï la llei d'esports perquè els atletes no estiguin obligats a presentar-se a la convocatòria de les seleccions espanyoles. També demana que no presentar-se a la convocatòria no comporti sancions amb multes ni la suspensió de la llicència federativa.
De la mateixa manera, el grup parlamentari lamenta com ha evolucionat el cas Rubiales i com ha posat de manifest la necessitat de fer canvis estructurals a la Federació Espanyola de Futbol. Ara bé, des d'Esquerra també reiteren que mantenen l'objectiu d'aconseguir que hi hagi una selecció catalana oficialment reconeguda.
També els republicans, però ara amb Junts, els Comuns i la CUP, han registrat la proposta per crear una comissió al Parlament de Catalunya que investigui les infiltracions de policies en els moviments socials independentistes.
La voluntat és que s'investiguin els quatre casos de policies nacionals destapats per al mitjà de comunicació La Directa. Els agents havien falsificat la seva personalitat per obtenir informació de les accions que tenien previstes els col·lectius de l'esquerra independentista. Els quatre partits anuncien que amb les infiltracions s'han vulnerat drets fonamentals com el dret d'associació, de reunió pacífica i d'intimitat i privacitat.
Gràcies, Judit. Us dèiem abans, ho hem sabut aquest migdia, el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit els recursos dels líders independentistes condemnats pel procés.
El Tribunal unifica els nous recursos que aleguen vulneració de drets fonamentals i emplaça l'Estat espanyol a presentar al·legacions en un termini que acaba el 12 de gener del 2024. Entre les preguntes que formula el Tribunal a les autoritats espanyoles hi ha si el Suprem va aplicar una interpretació imprevisible i també expansiva del delicte de sedició i malversació i si la condemna va ser per un exercici legítim dels seus drets a la llibertat d'associació i expressió. Recordem que el primer recurs que va arribar a Estrasburg va ser la de l'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, l'any 2021. Més endavant van fer-ho la resta de líders independentistes.
I dos menors estan detinguts pels Mossos d'Esquadra acusats de participar en una agressió sexual en grup a una menor d'edat a Badalona el 3 de juny passat. Són menors que van participar en la 8a agressió sexual d'aquest tipus que s'ha registrat a Badalona durant l'últim any.
Els investigadors van tenir coneixement dels fets el mateix dia que va succeir per l'avís d'un testimoni. L'agressió es va produir en un descampat a prop de la platja a l'Avinguda Eduard Maristany i va ser protagonitzada per un grup entre 6 i 7 menors i algun d'edat més gran, entre els quals hi havia la parella de la víctima. El grup d'atenció a la víctima de la Unitat Central d'Agressions Sexuals va activar des del primer moment el protocol de protecció i acompanyament de la menor agredida, que es manté obert a dia d'avui. Els nois detinguts ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
I un cop coneguda la detenció, l'Ajuntament de Badalona ha demanat responsabilitat penal per aquests menors d'edat detinguts per l'agressió sexual el dia 3 de juny. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Intentar assumir de verdad el problema e intentar plantear soluciones. No puede ser, no es razonable y nadie se sensatamente puede entender que, por ejemplo, estos tres responsables, estos tres menores que han violado, que han hecho una agresión sexual a esta niña o a esta chica, no tengan una responsabilidad penal.
Deixem Badalona, canviem de qüestió. Avui comencen les festes de la Mercè a Barcelona i també les de Santa Tecla a Tarragona. A la capital catalana, el tret de sortida serà amb el pregó de les festes, que aquest any va a càrrec de l'escriptora Najat El Hajmi. Serà a les 7 del vespre al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, l'elecció de la pregonera ha generat polèmica en moviments socials que defensen els drets LGTBI, que titllen Najat El Hajmi d'estar en contra del col·lectiu transexual. Per això aquest matí diversos activistes han presentat un manifest de rebuig, però ja han avançat que respectaran la acte del pregó i no faran cap boicot. En parlava avui l'activista Rodrigo Araneda.
Nuestro interés es no generar un conflicto mayor, o sea, no nos vamos a presentar y hacer algún elemento en el acto, porque entendemos que los actos de la Merced son actos para todos y de todos, pero no creemos que es la respuesta la violencia.
I pregó a banda, durant tot el cap de setmana s'han programat tot tipus d'actes familiars, de cultura popular, de teatre al carrer i concerts. La novetat d'enguany és que no hi haurà cap escenari a l'Avinguda Maria Cristina, plaça d'Espanya, després que els concerts de l'any passat acabessin amb aldarulls.
Els actes a Barcelona que agafaran, com dèiem abans, rellevància aquest diumenge, dient que se celebrarà la missa des de la Basílica de la Mercè. L'ofici començarà a 11:15 i estarà presidida pel cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, una missa que, ho recordem, a partir de les 10 del matí us oferirem en directe a través d'aquesta emissora Ràdio Estat. Més coses al pronunciament de la Fiscalia a favor d'investigar les tortures de la policia franquista a la comissaria de Via Laietana. És un primer pas que celebra amb cautela Carles Vallejo. El sindicalista va presentar, recordem-ho, us ho explicàvem ahir, una querella en patir el martiri físic i psicològic per part de 6 policies de la Brigada Politico-Social.
En una entrevista a Ràdio Cel, Vallejo ha confessat que no és ingenu i que sap que hi ha dificultats per investigar, però esperen que la jutgessa, davant el posicionament de la Fiscalia, admeti a tràmit la querella.
A partir de la decisió de la Fiscalia, i esperem que de la jutgessa, investigar els fets que a mi em van succeir, per tant, obrir arxius, cosa que no hem pogut fer, arxius policials, anar al lloc del crim, del delicte, que és Via Laietana 43, i buscar els testimonis vius i els perpetradors vius, els victimaris vius, per, diguem, interrogar-los també,
Vallejo també ha explicat que si la seva querella no prospera, hi ha altres afectats que també estan preparats per presentar-ne d'altres. I, d'altra banda, sobre el futur d'aquesta comissaria de Via Laietana, Vallejo ha valorat que hauria de ser un centre d'interpretació de la tortura, com ja s'ha fet en altres països.
I atenció a aquesta notícia, perquè el 97% dels consumidors continua rebent trucades comercials sense haver-ne donat el consentiment abans, segons apunta un estudi que ha presentat Facua. Recordem que aquest tipus de trucades estan prohibides des de finals del mes de juny.
Més de la meitat dels ciutadans consultats per Facua asseguren que han rebut més de 5 trucades durant l'últim mes. Fins a un 57% dels afectats per alguna trucada han sol·licitat expressament que no se'ls torni a molestar, però posteriorment ja n'han tornat a rebre. Per això l'Associació de Consumidors insta els afectats a denunciar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l'organisme encarregat de vigilar el compliment de la nova normativa. Les empreses que incompleixin la llei s'exposen a multes de fins a 100.000 euros.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I 23, hora de repassar els esports. Arriben bones notícies des de Can Barça. Aquest migdia s'ha confirmat el retorn de Ronald Araujo al terreny de joc. I Anna, també la renovació de Xavi Hernández.
Sí, en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Celta, el tècnic de Terrassa ha admès que la seva vinculació amb el Barça estaria feta de fa temps.
Està feta fa dies, vam arribar a un acord i s'anunciarà en breu. Vull dir que en aquest sentit no, ja vaig dir que estava de 10 punts, del 0 al 10 estava de 10, doncs segueix estant de 10 i hem arribat a un acord content i s'anunciarà doncs aviat, no sé quan, però aviat.
Xavi acaba contracte al juny i a falta de confirmació oficial ampliaria la seva vinculació amb el Barça fins al 2025 amb una clàusula que permetria que l'agarenc renovés de manera automàtica i per una temporada més en cas que l'equip guanyi títols importants com ara la Lliga o la Champions. Tornant a la roda de premsa, a Xavi li han preguntat sobre el bon nivell de joc que demostra el Barça, 5-0 dissabte passat contra el Betis i 5-0 dimarts contra l'Anvers a la Champions. Tot i les dues golejades, Xavi és conscient que una flor no fa estiu.
Hay que ir paso a paso, no hay que alzar las campanas al vuelo, lógicamente hay que analizar que llevamos dos partidos excelentes, pero ahora el objetivo principal es mantener el nivel de juego y de resultados, y luego ya hablaremos. Vaticinar cosas no sirve de nada.
I al migdia també s'ha donat a conèixer la llista de convocats pel partit de demà. No hi és Pedri, que continua lesionat i tot apunta que reapareixerà l'octubre després de l'aturada de seleccions, però sí que hi ha entrat Ronald Araujo després d'un mes lesionat. Xavi es mostrava content del retorn del 4.
És una figura importantíssima, per nosaltres és vital. A part de ser un defensa extraordinari, ja és un dels capitans, és líder, és un corrector espectacular de la manera que juguem. És fonamental per mi. Evidentment, anirà entrant a poc, surt d'una lesió, però bé, està molt bé. Està molt bé, està feliç, està content, torna a estar amb el grup. L'esperit del Ronald és clau per l'equip.
Els blaugranes es troben en un moment dolç tant a la Lliga com a la Champions. A la competició estatal són segons, empatats a punts amb el Girona i a dos del Madrid, que és el líder. L'objectiu de demà és sumar un 5 de 6 seguit a la Lliga.
Qui també espera poder sumar un 5è triomf consecutiu a la Lliga és el Girona, que demà rep el Mallorca a Montilivi.
Un partit de la sisena jornada on Mitchell és conscient que el partit serà complicat, tot i ser tercers a la classificació. El tècnic madrileny assegura que el Mallorca s'ha reforçat molt bé en defensa i té un gran potencial en el joc aeri. Pel partit de demà, Mitchell recupera Arnau, que entra en la convocatòria després d'entrenar tota la setmana sense problemes amb els seus companys.
I parlem un dia més de la selecció espanyola. 2:15 del vespre, des de Göteborg, Espanya s'enfronta a Suècia enmig de la guerra oberta entre la Federació Espanyola i les jugadores.
De fet, la jugadora del combinat espanyol i capitana del Barça, Alexia Putellas, ha enviat un missatge clar i contundent sobre el que exigeixen.
Pedimos, por favor, que en la federación de todos, o sea, de todos los españoles, haya una tolerancia cero ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso.
Alexia també ha reiterat que les jugadores mai han demanat la destitució de cap seleccionador o seleccionadora, i en l'enfrontament d'aquesta tarda s'espera que es produeixi algun tipus d'acte de rebuig per part de les jugadores de totes dues seleccions.
D'altra banda, aquesta matinada, Jenny Hermoso, des de Mèxic, ha penjat una imatge a les xarxes socials agraint públicament les paraules d'Alexia Putellas i d'Irene Paredes.
Ha compartit, de fet, la davantera del Pachuca una fotografia amb les tres jugadores fent un petó a la Copa del Món. Per cert, que segons avança també el diari Esport, hi hauria canvis de la capitania de la selecció. El vestidor hauria de decidit que Alexia, Paredes, Aitana i Mariona, les quatre del Barça, serien les capitanes.
Per cert, que tres jugadores de la selecció espanyola hauran de testificar a l'Audiència Nacional pel petó forçat de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso durant el Mundial d'aquest estiu.
Segons avança El Confidencial, el jutge la cita a declarar pel proper 25 i 28 de setembre i també pel dia 2 d'octubre, però també crida a dos pèrits de la defensa que hauran de ratificar l'informe que ha portat l'advocada de Rubiales, Olga Tubau.
I encara en clau judicial, la declaració del jugador del Real Madrid, Vinícius, com a víctima de insults racistes rebuts a Mestalla es torna a ajornar per segona vegada.
Aquesta declaració no es produirà, doncs, dijous que ve, tal com estava previst, sinó que es farà el dia 5 d'octubre. Segons informa l'agència EFE, aquest ajornament es deu a raons organitzatives dels jutjats i en cap cas ho hauria sol·licitat Vinícius.
Acabem la informació esportiva amb dos apunts més. El primer, a la Fórmula 1, Max Verstappen ha liderat les dues sessions d'entrenaments en la primera jornada del Gran Premi del Japó.
El neerlandès ha superat en 3 dècimes el Ferrari de Charles Leclerc i en 4 el McLaren de Lando Norris. Carlos Sainz ha quedat quart a 5 dècimes de Verstappen i Fernando Alonso 6è a 8 dècimes. La segona sessió ha finalitzat uns minuts abans del temps marcat per Pierre Gasly, que ha patit un accident i s'ha onejat la bandera vermella.
I per últim, en waterpolo femení, el Sant Andreu suma una segona victòria a la fase de grups de la Champions femenina després de superar el Danausbaros Bucarest per 9-11.
Els dos primers partits han estat força disputats, però els catalans han acabat sent molt més sòlids en defensa i encertats en atac i han acabat emportant-se el duel. Els de Sant Andreu no tindran massa temps per descansar perquè avui a 9:15 s'enfrontaran a l'anfitrió, el CIR Roma, en un partit que és decisiu pel lideratge.
Estel migdia.
Aquest divendres avui acabarem el programa amb música, perquè el grup de Montcada, La Pegatina, ha publicat avui un còmic amb les seves aventures viscudes durant els 20 anys de carrera artística. A més, per celebrar-ho, han tret a la llum un nou EP amb 4 noves cançons.
A partir d'ahir ja no, ja no és cosa mia.
Dues de les cançons ja s'havien publicat fa dies, però d'altres, com la que escoltem de fons, que es diu A partir d'ahir, és inèdita. El grup es prepararà pels seus dos concerts d'aniversari, que seran el 3 i 4 de novembre al Sant Jordi Club de Barcelona.
Tot això en un dia on el sector de la música en català està de dol per la mort de Ferran Gallar, cantant del grup Strombers.
I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà.
Segons ha informat la mateixa banda del Bages, Gallard ha mort aquest dijous als 50 anys a causa d'un càncer. De fet, el grup ja va haver de cancel·lar la gira de concerts prevista per aquest estiu pels seus problemes de salut. Els Strombers han sigut un dels grups més actius a les festes majors d'arreu del país durant més de dues dècades.
Doncs amb el record a Gallard i amb la música de Strombers que donem per acabar l'Estel migdia d'avui, nosaltres tornem dilluns al punt de les dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bon cap de setmana.